El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit. Benvinguts al protagonista de Ràdio Estel. Tot preparat per començar a descobrir qui és el protagonista avui. A les vies de so, en Jordi Carretero, i a la producció, en David García. Comencem, però primer de tot, què tal, Joan Trias? Molt bona nit.
Què tal, Mercè Regà?
Descobrim qui és el protagonista?
Vinga, va, som-hi.
El protagonista d'avui és...
Doncs la protagonista és Assumpta Serna, actriu, professora d'interpretació i autora catalana. Forma part de l'Acadèmia de Hollywood i ha estat presidenta d'Artistes Intèrpretes Sociedad de Gestión. Juntament amb Scott Cleverdon ha dut a terme diversos tallers d'interpretació i direcció cinematogràfica. També ha escrit un llibre sobre tècniques d'interpretació, El trabajo del actor en el cine, publicat en castellà i en portuguès. El 2004 funda l'Escola de l'Actor i la Fundació First Time. Assumpta Serna sempre ha destacat per tenir una mirada de compromís social amb la transparència, l'ètica i la veritat. Des de Falcon Crest va treballar amb grans actors també com Saura, Luna o Almodóvar. Assumpta Serna compta amb 227 interpretacions en pel·lícules, 27 com a protagonista i 43 produccions televisives en 20 països i en 6 llengües. Ha guanyat 25 premis d'interpretació i ha estat jurat de festivals internacionals de cinema, com Venècia, Sant Sebastià, Guadalajara, Chicago, Karlovy Vary... És membre de 4 acadèmies de cinema. És una de les actrius més internacionals que tenim. Ara torna a casa seva, al Teatre Aquitània, per presentar La canción de Ipanema, el musical, amb Toni Sevilla i sota la direcció de Miquel Murga.
Assumpta Serna, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, com anem?
Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al protagonista de Ràdio Estel.
Aquí estem.
És un honor.
Moltíssimes gràcies.
És un honor poder parlar amb vostè, de debò. Primera pregunta que em ve al cap per preparar l'entrevista és on sent casa Assumpta Serna? Si li diuen vostè d'on és?
Allí on puc estar amb l'Escot, la veritat és que m'adapto molt bé a noves situacions. Home, sempre que, esclar, siguin favorables, no? Però sí, la veritat és que he fet casa a molts llocs i sempre, doncs, el que passa, sempre m'ha faltat aquesta primera, l'olor de la primera casa, en el sentit, doncs, del mar, no? De lo que, allí on neixes, sembla que no, però et posa ja en un lloc on va sempre buscant la mateixa cosa, no? Per exemple, jo a Los Angeles vaig ser molt feliç vivint perquè tenia el mar a la vora. A mi Madrid em costa, encara que, bueno, pues va ser la meva ciutat escollida després de... Bueno, quan vaig començar a fer aquesta professió, doncs per poder, doncs, avançar en el cinema i tenir més oportunitats, malauradament en aquell temps, als anys 80, doncs, vaig tenir-me que anar a Madrid. Sempre he buscat això, aquest mar, aquesta humitat, no? Que a vegades molesta, però a vegades, doncs, això no et fa sentir a casa.
Uh-huh. Això va ser cap al 78, no? Que va anar cap a Madrid, on va viure personalment, no? El fet de, per primera vegada, d'enllunyar-se de casa, no? Com bé ens està explicant.
Sí, això va ser el 80, uh-huh. El 80, sí. 80 va ser 79, jo vaig fer Antaviana, amb el de Goll de Gom, i aquí, doncs, vaig anar de gira, i quan estava a Madrid vaig veure que hi havia algunes possibilitats, doncs, de fer cinema, i vaig començar, doncs, a picar portes, i mentre estava fent l'obra de teatre allà, doncs, va sortir un paperet petit a dintre de la pel·lícula de Pilar Miró, El crimen de Cuenca. I llavors, doncs, bé, vaig veure que era també millor fer separació una mica en casa, diguéssim, dels meus pares i de tot el problema que llavors arrastrava. I això, doncs, em va fer també anar com a motor a altres llocs i altres països. Jo me'n recordo una vegada un periodista que em va dir, bueno, però tu de què escapes?
Clar.
I llavors jo em vaig quedar, i ara...
Com?
I no, resulta que sí, una mica, doncs, bueno, saps, volia anar-me d'una situació on doncs, la meva professió no era volguda, doncs, on no, bueno, jo vaig ser des de sempre molt rebel, buscant sempre noves situacions, noves coses, i és veritat doncs, que no vaig acabar la carrera de dret, això no els va agradar als meus pares, i vaig tenir tot un problema que no vaig solucionar fins bastant més tard, però que, bueno, que em feia doncs, empenta, no?, per demostrar que podia viure d'això, per demostrar que era un bon ofici, no? I això és el que, aquest motor és el que també doncs, m'ha dut a fer doncs, una fundació per fer les coses millor, un codi de bones pràctiques, una escola...
En parlarem avui al protagonista amb Assumpta Serna, tot un plaer, com diem, però Maria Assumpción Rodés, Madrid li va fer canviar el cognom?
No, va ser tota aquesta situació que amb el meu pare, sí. Llavors, doncs bé, sí, la meva mare va dir, bueno, pues, utilitza el meu. Era raro perquè quan no vols posar-te un pseudònim, quan no és algo que diguéssim vols tu, sinó que bueno, deia, doncs posveu-me només Assumpta, però era impossible perquè Assumpta, quan posaven els títols de crèdit, que la conversació no la tenia amb aquesta gent, llavors sempre em posaven el que estava al carnet i llavors això era un problema. I bé, llavors al final doncs, bueno, vaig parlant amb ma mare, em va dir que podia tenir el seu. I llavors doncs, res, així va sortir Assumpta Serna.
Però als 14 anys ja tenia clar vostè que volia ser actriu, oi? Amb la cantant calva, amb aquesta representació. Com
sí,
va anar això?
Sí, Maria Ionesco. Sí, doncs sí, hi havia... Bueno, jo tenia en aquella època uns amics que eren els que ens anàvem els dissabtes i diumenges. Bueno, jo no, els meus pares, però els seus fills, doncs, bueno, vam començar a fer amistat i vivien cap al Congrés. Llavors, allí hi havia a la salle del Congrés, hi havia un grupet de gent que feia teatre. I jo sempre anava, doncs, a no a fer teatre, sinó a jugar a tennis. I un dia vaig dir, i que bé, què passa aquí, que la gent, vosaltres us aneu, sí, anem a fer teatre. Ah, fer teatre. I, bueno, al final, doncs, li vaig dir al meu pare, bueno, en fi, bueno, sí, bueno. I allí, doncs, és quan ja va començar, no, vaig veure gent molt interessant, no, va descobrir, doncs, obres, a fer anàlisis de textos, entendre, doncs, que hi havia molts mons a part del meu, no? I vam fer, doncs, 4 o 5 obres, i aquest va ser el niu, el calor, doncs, perquè bastantes persones d'aquest grup vam estar a l'Institut del Teatre. Em sembla que van ser 3 persones al final d'aquest grupet, sí. I aquí, doncs, clar, l'Institut del Teatre doncs, ja era, doncs, bueno, diguéssim, l'escola que hi havia llavors més era com ara, bueno, ara s'ha convertit en la Real Escola, bueno, l'Escola Superior de Dramàtic, no? Uh-huh. L'Institut del Teatre. I així vaig començar.
I així va començar amb aquesta relació, no?, amb el món del teatre. Però ara ens estava apuntant, va arribar a estudiar dret? Com és que es va decantar pel dret?
Va ser una conversa amb el meu pare que em va dir, tu el que has de fer és dret, i jo vaig dir, ah, doncs molt bé, sí, perquè no, jo volia fer ja des d'això, però com que hi havia una... Són moments, me'n recordo, molt... Els moments on s'ha de decidir la teva vida, no? Quan no tens realment judicis de... prou judici, perquè la veritat és que no saps què vol dir una professió, no?
Totalment.
I és un moment molt... A més, quan t'estàs encara afirmant tu com a persona, no? Trobo que això ho fem una mica malament. Aquest moment és molt... Perquè tens unes inclinacions, tens unes actituds, t'agrada una sèrie de coses, però, clar, d'això fer que... I tens també prejudicis sobre el que són professions en comptes de mirar-ho bé, no? Ara espero que s'orienti professionalment millor la gent. Però encara, tenint jo l'escola... Veig molta gent molt despistada i que no saben tampoc com triar. O sigui que aquesta orientació jo crec que és el que hem volgut també donar programes de formació a l'escola precisament per això, perquè trobo que sí, sobretot en la meva professió hi ha molts clichés i molts prejudicis. No?
Llavors, Assumpta va arribar a Madrid cap als anys 80 i allà, clar, va treballar amb grans directors com Carlos Saura, Bigas Luna, Pedro Almodóvar. Com va ser això?
Oh, doncs, bueno, vaig estar dos anys i mig quasi, bastant malament perquè, clar, no es parlava amb els meus pares, no tenia cap ajuda econòmica.
Era una ruptura, no?, emocional. Clar, de dir, jo tiro cap al món del teatre, deixo el dret.
Deixo el dret, deixo casa, deixo Barcelona, deixo una mica tot i, bueno, vaig allí on hi ha un cinema o allí on em van donar aquest primer paperet petit, però que després em va anar molt bé perquè va estar com la pel·lícula de Crimen de Cuenca. Era una denúncia sobre un cas que va haver-hi a Cuenca, no?, de la Guàrdia Civil maltractant, mentint i fent culpable una persona que no era. I llavors, els mateixos militars el van parar aquesta pel·lícula, llavors va ser, diguéssim, una pel·lícula de culte per la gent de cinema, no?, I aquí, doncs, esclar, vam veure bastanta gent perquè tenien com la curiositat de saber d'aquesta pel·lícula. I va estar, doncs, quasi 2 anys, 1 any i mig, 2, però aquesta pel·lícula va ser la que va canviar la llei de la censura a Espanya.
Sí.
I bé, doncs, ja veus, no? Sempre una mica contra, sí. I rebel, i una mica, doncs, això, intentant, doncs, que hi hagués llibertat d'expressió en aquell temps, perquè la veritat és que no hi era. I aquesta pel·lícula, doncs, va ser una mica un pivot, no? A partir d'aquí, jo, bueno, ho feia sempre en Taviana perquè anava encara, doncs, fent molts bolos, que se'n deien, no? He fet 250 o així, em sembla que em vaig fer, o sigui, de la mateixa obra. I això em va curtir molt i res, quan vaig ja donar aquest primer paper, doncs vaig intentar entendre què era això del cinema. Vaig tenir l'oportunitat d'estar amb gent, doncs, que m'ho van explicar bé i que vaig poder, doncs, estar inclús a sales de muntatge, no? Sobretot a la primera pel·lícula que vaig fer també a Barcelona. Llavors, per mi va ser una bona entrada perquè va ser des d'entendre què era això, no? A vegades, sobretot jo he vist a molts actors que fan cinema però que no els agrada bé, no entenen el mitjà. Ara, per això jo vaig fer aquesta especialitat a l'Escola d'Interpretació Cinematogràfica, perquè penso que igual que els directors de teatre, doncs, estudien teatre si volen fer teatre, o els directors de cinema estudien cinema si volen fer cinema, els actors també tindrien que fer aquesta especialitat. Per tant, no solament teatre, sinó no en teatre, no són diferents mètodes, diferents, però ja en parlarem després. Però bueno, la idea és de que sí, aquest començament als anys 80 amb la pel·lícula del Crimen de Cuenca va fer que gent es fixés una mica en el meu treball. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig fer... Llavors no es feien càstings, no es feien res, però una amiga meva em va dir que hi havia un director i una productora, que era Jeta, que estava buscant a gent, i vaig anar a allà, vaig presentar el meu currículum, vaig dir el que estava fent i em van donar aquest primer paper. A partir d'aquí, doncs sí, però aquests 2 anys i mig van ser d'usos, a Madrid no van ser fàcils, en fi, demanava pel carrer per poder anar, saps, per poder viure, estava en un carrer que es deia La Ballesta, a Madrid, que és un dels pitjors que hi havia llavors, però era l'únic lloc que em vaig trobar una habitació, no? I eren uns moments difícils, però bé, també, doncs, vam trobar amb un amic que era Carlos Tristancho, que després ens vam casar, i a partir d'aquí, doncs, tampoc va ser allò de dir ui, quin enamorament, però sí que va ser, doncs, estar en un lloc, una família, doncs, que acceptava bé tota la qüestió del teatre, i això, doncs, bueno, una família, a més, molt numerosa, de 10 germans, i bueno, va ser una mica, no, quan tens un entorn emocional que ja està millor, doncs et fa una mica, doncs, també créixer, no? O sigui que aquesta primera època, doncs, la deca el Carlos Tristancho, totalment.
Llavors ja va ser quan l'Assumpta Serna va començar a fer pel·lícules aquí a Espanya, diguéssim, va passar a Carlos Saura, a Vigas Luna, però Almodóvar.
Sí, diguéssim que, aviam, la primera, clar, Saura va ser un abans i un després, totalment. És a dir, que quan jo vaig anar a posar en aquest càsting i ens vam conèixer amb el Saura i vaig estar, doncs, allà amb un projecte, doncs, un dels més serios, diguéssim, i de més qualitat i prestigi, doncs, d'aquells anys, i Saura era molt conegut també internacionalment, la pel·lícula, doncs, va anar a diferents festivals, i això em va ajudar molt, perquè sí, és veritat, doncs, que que, bueno, saps allò que tens una pel·lícula que funciona. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs sí, vaig aconseguir també, bueno, vaig aconseguir un representant. A partir d'aquí, doncs, vaig començar a fer també algunes coproduccions en França. Això va ser l'any 82, que va ser, diguéssim, el meu primer paper, diguéssim, que no era, diguéssim, un lloc confortable en el sentit de casa, sinó que, bueno, era, doncs, vam rodar-ho a Portugal amb actors de tot arreu, amb Max von Sydow. I això em va donar, doncs, molta seguretat també a mi mateixa, no? L'acceptació, doncs, d'altres països. I allí, doncs, ja del 82 al 85 vaig anar treballant, i sobretot a partir del 85, a partir que a partir del Saura tot va canviar.
Tot va canviar, va fer un gir, important.
Sí, sí, sí. Això és una mica el que passa amb moltes històries d'actors, eh? Hi ha una pel·lícula que et marca. Una podia ser Dulces Hores, al començament, i que, a més, doncs, vaig tenir aquesta sort d'estar amb un home, doncs, que li agradava compartir, que no vaig estar a la taula de muntatge, vaig aprendre molt amb en Carlos Saura i el seu equip, i això va ser, doncs, bueno, una manera, doncs, d'estimar el cinema, no?
I què feia una italiana a París?
Ah, això va ser això va ser com ells em deien, sí. Vaig fer una... El 85, jo vaig conèixer, 84, 85, sí, vaig conèixer el Patrick Bochó, que estava amb una pel·lícula amb mi, que es deia Lola, de Vigas Luna, i que, per cert, estàvem a la Pedrera, vivíem a la Pedrera.
Fixa't.
Preciós, sí, sí. I llavors, quan... Tinc records també d'aquella època meravellosos d'estar a la terrassa de dalt i prenent el sol i estudiant el text. El dia 20... Llavors, quan estàvem amb aquesta pel·lícula, vaig conèixer el Patrick Bochó, llavors ja estàvem una miqueta malament amb el meu marit, tot el que vam començar, vaig començar una mica a volar, no? I allí, doncs, bueno, la situació també es va normalitzar una mica més amb els meus pares, però encara no del tot, i el 85, doncs, va ser una mica també la idea, doncs, amb aquesta pel·lícula del Saura vaig començar a sortir, es van fer, diguéssim, exhibicions també a fora, i just a França em van donar un paper que era una obra de teatre, que va ser l'Odeon, i que abans de que fos Teatre a l'Europa, abans de que anés el Lluís Pasqual allí, i allí, doncs, em van donar aquest paper, que
Alberto
era Moràvia. Alberto Moràvia. I llavors la gent, com que sentia un accent però no sabia d'on, doncs em deia que era italiana, perquè, clar, Alberto Moràvia era italià i pensaven que havien agafat una actriu italiana per fer el paper. I per això va sortir la premsa, sí.
Però quants idiomes parla Assumpta Serna a dia d'avui?
Sis.
Sis idiomes. Quins són?
Bueno, el català, clar, el castellà, el francès, l'anglès, el portuguès, i me'n deixo un. No ho sé, francès, anglès... Sí, bueno, alemany no.
L'italià?
L'italià, esclar, l'italià.
L'italiana, clar. Déu-n'hi-do.
Sí, després... no, m'ha agradat molt sempre les llengües, perdona.
I viatjar, també, no? I què li transmet al llibre Viajar és vivir?
Bueno, doncs és una mica el que la meva mare va escriure quan tenia, doncs, ja 80 anys, que era... nosaltres no vam conèixer amb el seu pare, és el meu avi, perquè va morir abans de que la meva germana i jo naixéssim.
Vostè és de Barcelona, Assumpta? Perdó, vostè
sí,
va néixer a Barcelona.
Uh-huh. Va néixer a Barcelona. Sí, em sembla que era... Passeig de Gràcia, no? Com es deia? Hi havia una... Bueno, és igual, a la clínica no me'n recordo ara, però bé, sí, vam estar vivint també, doncs, sempre a la zona de l'Eixample, al carrer Entença. I doncs amb els meus pares allí és on vam, sembla que va ser, sí, el parvulari jo el vaig estar al Montjuïc, que vivia llavors al Paral·lel, 163, i després ens vam... O sigui, que sempre era una miqueta aquella zona de l'Eixample, sí.
Uh-huh. I llavors, clar...
A Viajar és vivir.
A Viajar és vivir, sí, aquest magnífic llibre escrit per la seva mare, no? Que li va recordar el seu... Bueno, recordar, explicava el seu avi, no? Qui va ser el seu avi.
Això mateix, va escriure'l per això, per saber qui... Perquè nosaltres sapiguéssim qui era ell. I això va ser molt maco, perquè, bueno, vam veure, doncs, que sí, que hi havia tota una... I viatjar és viure, és perquè una mica també és el que a mi em passava, no? O em passa per mi, doncs, el fet de conèixer noves terres, de conèixer nova gent, de, és molt, amplia molt, no? L'estat, doncs, de, sobretot sobre les decisions que prens una a la vida, sobre... I bueno, això doncs, ja em venia del meu avi, que als 19 anys es va des de Santander, des d'Astúries, Santander, se'n va anar amb un barco a Nova York i a molts llocs. I llavors, doncs, bueno, sempre la meva mare doncs, em compara una mica amb aquesta dèria que jo sempre he tingut de veure el més enllà.
Londres, París, ja anem cap a Los Angeles, no? 88, cap al 88, assumpte.
Sí, després de París vaig estar doncs, amb el Patrick Bosso durant 7 anys. Ell tenia
cunyat de Brigitte Bardot.
Ah, això mateix, sí. Uh-huh. Mitjano Bardot, casat amb el Mitjano Bardot. Llavors, doncs, ell tenia un apartament a Londres i llavors vaig anar a viure allí per poder doncs, estar... Bueno, tenia no és que tingués un apartament, ell tenia una habitació llogada en una casa d'una amiga seva. Llavors, allí doncs, vaig conviure amb gent d'allí, no? Uh-huh. Molt interessant, amb Ada Bell. I a partir d'allí doncs, vaig aprendre una miqueta l'anglès, que va ser realment el llenguatge que més em va costar. Sí. I després, doncs, ja el 88, això devia ser 85, 86, 87, tota aquesta època, i llavors el 88, ja quan les pel·lícules meves que vaig anar fent en aquestes èpoques, aquesta època, a partir del 85 ja vaig fer bastants protagonistes i ja, doncs, diguéssim que era un nom conegut, vaig anar amb algunes d'aquestes pel·lícules a fer algunes mostres, tant a Nova York com a Los Angeles, i allí ja va ser quan vaig veure doncs, que també doncs, era un lloc interessant, no tant per la indústria, que no la vaig tocar de començament, però sí ja vaig entrar amb la pel·lícula del Saura i del Matador i d'aquesta, diguéssim, 5 pel·lícules portava llavors, no?, com a protagonista dintre d'aquestes mostres de cinema espanyol, doncs va fer que conegués a gent i que gent, bueno, per exemple doncs a UCLA vam fer amb el Saura una mostra de cinema espanyol i el Degà em va dir que si volia anar a l'escola del Robert Redford, que es diu a Utah, que es diu Sundance, i llavors allí vaig anar-hi durant doncs, 2 o 3 mesos, vaig estar allà, i allí doncs, vaig conèixer gent molt interessant i vaig... És a base de tallers i de fer creació conjunta. I em va agradar molt, diguéssim, aquesta nova experiència i vaig pensar, bé, doncs poder estaria bé que estiguessis per aquí. Va començar a sortir també representants en allí, tot el que vaig decidir-me de fer el salt. I allí vaig estar a Los Angeles doncs, des del 88 fins al 2000, o sigui que hi he estat molts anys.
Clar, molts anys. I amb què es queda? Perquè he llegit en alguna entrevista que vostè deia que els fracassos són el millor del món perquè és on aprens. És una mica la mentalitat americana? O...
Sí. Jo crec que bueno, aquí també, no? El que passa que aquí doncs, encara estem una miqueta sempre més pensant en què s'ha de brillar. Allí també, no? Però, aviam, tu no pots brillar si no coneixes el fons, no? No pots ser el llum si no saps on està també l'obscur, no? Per això sempre, per mi, doncs, la comparació entre països, el veure doncs, altra gent, el poder, sempre t'amplia tant que veus exactament quin és el que no vols fer, sobretot, i a poc et vas aclarint amb el que vols fer. No?
Totalment.
Va ser una època doncs, d'una mica entendre moltes coses, com funcionava també la indústria. Allí doncs, vaig fer pel·lícules de grans pressupost i bueno, vaig veure que tampoc era una cosa, saps, que jo volgués tenir, diguéssim, què volia dir-te? No he triat mai per diners o per... triat sempre doncs, perquè la gent que em venia doncs, va oferir-me alguna cosa, doncs, era correcta o educada o saps? I llavors, clar, m'he anat trobant a la vida doncs, situacions que sempre doncs, m'han agradat i he fet d'una mica el que he volgut, no? Que això és, jo crec que és una de les grans coses.
Una gran sort, totalment.
Es pot dir a l'epitafi, no? He fet el que he volgut.
Vostè creu que escoltem poc el que ve de fora i així ens posem petits, ens fem petits, petits, petits?
Doncs sí. Jo penso que realment és important tenir sempre una escolta, no? Una escolta dels altres, una escolta de més enllà, no? Que de la teva zona de confort. Per mi això és essencial per poder créixer, per poder comparar, per poder fer aquest servei que moltes vegades fem també els actors de mirall, de situacions, d'actituds, no? Quan estem representant altres. Bueno, per mi és una professió molt bonica on també doncs, aquesta necessitat de comunicar amb els altres és el que fa coses que tu has après, no? Perquè no és que tu les sapiguessis, sinó que les has après d'altres i que això que t'agrada doncs, poder-ho comunicar crec que és una de les grans aprenentatges que podem tenir, no? Al món, a la vida, no? Uh-huh. Llavors, és sempre l'escoltar és per mi la interpretació és fonamental i a la vida jo crec que si no s'escolta no se sap res.
Tot i així, ara estem fent un repàs de la vida d'Assumpta Serna, tot un plaer avui a la protagonista de Ràdio Estel. Als anys, quan vostè tenia 40 anys aproximadament, he llegit que tocava replantejar-se coses. És aquí quan la seva relació amb el seu pare va canviar o us va enfortir d'alguna manera? Li pregunto, eh?
Sí. Realment, jo crec que la vida t'has d'anar plantejant qui ets tu, no? Perquè és l'eterna pregunta. És a dir, i sobretot, si el que estàs fent és producte d'un saps, d'anar tirant, fer acció, però si tens el temps també per gaudir, per viure i per estar, diguéssim, a l'essència que jo crec que té el ser humà, que és aquesta comunicació amb els demés, que sigui doncs, profona, i quan això no ho pots fer, tens que una mica parar, no? I jo vaig fer un any sabàtic, vaig parar durant un any, però en realitat van ser dos, perquè un va ser doncs, de molt de baixada i l'altre va ser molt de tornar a escollir a poc a poc. I crec que això és un... Bueno, ve amb aquesta crisi dels 40, no? Que tothom en parla, que al final doncs, no saps ben bé què és, però sí, jo crec que és el moment on et replanteixes. Ja he viscut doncs, mitja part de la meva vida, doncs ara com vull l'altra, no? I en aquest moment crec que és un moment on un s'ha d'escoltar a si mateix, no? I entendre què és el que vols fer després, no? I realment allí comences a escollir. Jo crec, almenys amb la meva vida sí que divideixo com en dues etapes, no? Perquè una és doncs, d'anar a conèixer i d'una profunda curiositat dels demés, i després doncs, és allò de dir, bueno, i ara m'agradaria escollir a mi mateix, no, saps, a mi mateixa, no que els, saps? I aquí doncs, vaig començar a fer un... Vaig tornar, precisament, doncs vaig voler estar fora de tot i de tot, però de tot, de família, i vam separar durant un temps amb l'Escot, i que llavors ja el coneixia, que vaig conèixer a Rússia el 93, i en aquell moment, doncs, que va ser això, el 98-99, va ser quan bueno, vaig, em sembla que va ser això, no? 99? No, va ser més tard, va ser el... Ui, no ho sé. El 97, podem dir, sí. 98. Allí és, doncs, sí, vaig decidir trencar una mica amb tot el que era, doncs, això, no? El secretari, els avions, saps, estar sempre en un lloc diferent.
Anar això... damunt, cap amunt, cap avall, no?
I... Sí, una mica, i dir, bueno, què és el que vols fer ara, sí. No? I com t'agradaria plantejar tot, perquè arriba un moment que veus que si fas aquesta vida la pots continuar fent sempre, però això realment és el que vols fer, no? I aquesta era la pregunta. I aquí, doncs, quan ja vaig voler doncs, tenir un fill i no vaig poder, aquest moment on com a dona et replanteges doncs, que tens 39, sí, sí. I que hi ha coses que no... Tot el que has volgut fer a la vida ho has pogut fer, menys tenir un fill, doncs dius, aquí ha passat alguna cosa, i és el que ha passat. I llavors això és el que tothom pot fer, no? I una mica, doncs, bueno, em vaig sentir una miqueta culpable amb tot d'haver deixat fins a aquell moment doncs, aquesta decisió, i una mica doncs, vaig pensar, bueno, doncs és el moment de veure aviam on vas. I aquí Bueno, no és que ho pensés, és que físicament, de tot, jo crec que estava molt esgotada. Ja vaig anar a fer una pel·lícula a la Patagònia, que a més era un lloc super fort, en el sentit que hi ha sempre vent, és un lloc bastant desagradable.
Sí.
I allí, doncs, bueno, és especial, és un lloc que et confronta amb tu mateix. I aquest... I tenia que fer també un personatge que també estava una miqueta desequilibrat, o sigui que tenia que investigar coses i com de mi mateixa per poder treure-ho al personatge. I això doncs, va fer també doncs, que tingués una espècie de, bueno, de dir, ja hem parat. I aquí doncs, vaig parar, curiosament, a Argentina durant un any, on vaig trencar amb tot, i aquí vaig començar poquet a poquet, altre cop a escollir, vaig tornar a Barcelona, vaig estar amb els meus pares durant un temps, vaig escriure un llibre, i d'aquí doncs, va sortir un llibre que era El trabajo del actor de cine, i a partir d'aquí, doncs sí, vaig tornar altre cop a escollir l'Escot també, m'estava esperant, pobret, i llavors aquí, bueno, és que m'estigués esperant perquè ell també feia moltes coses i, sí. I bueno, i va entendre doncs, que em tenia que deixar, no? I aquí en aquest moment, doncs, de retrobada també va ser molt interessant, perquè quan dues persones tornen a escollir dues vegades, doncs sembla que aquesta ha de ser la definitiva, i així és. I bueno, jo em trobo d'aquest canvi molt ben... primer que era necessari, segon que em va donar uns punts de vista sobre la vida molt més, diguéssim, sobre l'essència de les coses que realment necessitava, que no era aquesta superficialitat d'anar passant pels països, la gent, les coses, sinó, bueno, de dir, i aquest moment és quan vaig tenir la necessitat de tornar una mica a la meva terra, no? I aquí doncs vaig estar uns quants mesos, vaig estar tots mesos d'estiu i amb els meus pares, i després doncs, bueno, poc a poc doncs vaig tornar a llogar un pis a Madrid, etc. I aquí doncs va començar a sortir la fundació, altres coses, saps? Una mica com un reinventar-me.
Totalment, és reinventar-se, i és que ha fet de tot. Ho seguirem repassant avui el protagonista amb Assumpta Serna, molt interessant, una conversa deliciosa, i proposem una mica de música, si li sembla.
Sí.
Ells s'anomenen Petita Orquestra, no? Són Pink Martini. Com és que triat aquesta cançó? Amado bueno. Mio, que bonica.
Sí, és una cançó que cantàvem bastant. Bueno, cantàvem, que ballàvem amb l'Escot a Los Ángeles, sí, a casa meva.
Doncs, li sembla si escoltem un trosset, un fragment?
Sí, clar.
Vinga. Preciosa, eh? aquesta versió.
Gràcies. No, la veritat que sí. La veritat és que hi ha molta emoció, també, sí. Aquesta va ser justa quan ens vam tornar a trobar, sí.
L'any 93, no?, et cases amb l'Scott, amb l'actor Scott Cleverdon?
Sí, 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 sí. Vam estar... Ens vam trobar a Rússia amb una pel·lícula, bueno, una sèrie, diguéssim, que es deia Sharp, que aquí no s'ha passat mai, però era sobre la invasió napoleònica a Espanya, és a dir, anglesos i espanyols units en contra francesos. I ho vam fer allí, sí.
Molt bé. I m'agradaria preguntar-li millor amb ell. Scott Cleverdon, molt bona nit.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per entrar en directe. Gràcies per estar avui el protagonista amb Assumpta Serna. Tenim a Scott Cleverdon, que el tenim al cotxe conduint Assumpta, i nosaltres li agraïm moltíssim, a veure si podem millorar la connexió per no perdre'ns pista del que ens explica, però porteu 27 anys junts, són?
Tenim, sabes, como este otoño de 1993.
Sí, 27 años. Felicidades, claro. Enhorabuena. Y en estos años habéis hecho tantas cosas juntos, ¿con cuál os quedáis? Porque, claro, el código de buenas prácticas del actor, ¿no?, en el audiovisual. Habéis escrito el libro Entre la espada y la pared, también con el Museo Juan Carlos Sánchez.
Sí, y hemos pasado los últimos 20 años no solo trabajando como actores, pero como profesores. Hemos pasado 13.000 horas de formación con más de 4.000 personas en 8 países y 24 ciudades. Y estamos trabajando en el siguiente libro sobre interpretación cinematográfica, y ahora que estamos en directo cada día a las 5 o las 6, lunes a viernes, en Facebook, YouTube, etcétera. Y hemos formado una comunidad en confinamiento de actores, cineastas, directores, músicos, que hemos creado algo desde la nada, que es impresionante este concepto. Si lo construyes, la gente va a llegar, pues ha pasado.
Scott, ¿qué destacarías de la persona de Assumpta Serna?
Yo no he conocido a nadie que trabaja más en mi vida, y no voy a conocer a nadie que trabaje como ella. Es que ella es capaz de levantar por la mañana y trabajar 14 horas sin pensar ni de comer ni de leer, ¿sabes? Porque ella siempre tiene una idea de si hacemos un poquito más trabajo, vamos a terminar la tarea. Es así. Es que, además, que nunca he visto ella aburrida en mi vida. Ella es incapaz de ser aburrida.
Uh-huh. Assumpta, et sent representada amb aquestes paraules de les coses?
Sí, 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 la veritat és que me les diu i m'ho crec. No, és veritat que és així. Sí, no sé, suposo que és l'educació rebuda també, no?, de que amb l'esforç, doncs, les coses també surten. I sí, és veritat, això és el que, bueno, és la història de la meva vida, no? Mai he esperat que vingui ningú, o que, saps, sempre hi ha anat. I sí, si em preguntes, doncs, de què, doncs, aquest fet, el projecte junts, no?, i el fet, doncs, de fer una vida professional també junts i poder, doncs, fer-ho, inventar com aquest, diguéssim, aspecte creatiu dintre de la parella, no?, d'aquest projecte junts, crec que
totalment
ens ha, diguéssim, unit més, no?
Scott Cleverdon, moltíssimes gràcies per haver estat també avui el protagonista.
Pues, de nada.
Vinga, gràcies.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Vostè va tenir la possibilitat, no?, d'estar amb Harvey Weinstein, vull dir, el va conèixer, no?, fins i tot.
Sí, són persones que coneixes a la vida, perquè, bueno, pues estan també la professió i també, doncs, sí, en aquell mateix moment, doncs, dels anys 80, no?, vull dir, eren 88, devia ser, o alguna cosa així. I, bueno, ja, i sempre és el que jo dic, no? Sempre pots dir no a les coses. És que has de dir no a les coses. Costa molt, a vegades, quan doncs, estan barrejades amb que si vas amb aquest, després pot ser que et doni un paper o el que... Però, al final, la vida no... Saps, has de respectar també tu mateix. Les coses no es aconsegueixen així. Es aconsegueixen poder, però no és el camí que un vol, no? Almenys el meu. Llavors, és clar, en aquest moment... ho veus molt clar, la gent que realment, doncs, vol algú que no té res a veure amb el professional. Llavors, si tu et deixes anar per aquest camí, doncs et despistes bastant, no? Jo crec que la vida, no? És com aquell que està en una oficina i bueno, i està amb el jefe perquè vol ser jefe ell mateix, no? Bueno, doncs, crec que hi ha una decència, una ètica, diguéssim, respecte a si mateix que l'has de portar durant tota la teva carrera, no? Perquè durant totes les teves actuacions personals i professionals, no? Que és aquesta ètica que un s'ha de preguntar, doncs, si té conflicte d'interessos amb algú, si realment doncs, estàs fent el que... En cada situació, no? Per què ho fas? Jo crec que entendre bé el per què és el que et dona no solament el coneixement, sinó també de tu mateix entendre't, no? Que moltes vegades, sobretot aquelles persones on actuem per al cor o per allò que ens agrada, has d'entendre també el per què, no?
Vostè és membre també, a dia d'avui, de l'Acadèmia de Hollywood. Aquesta superficialitat una mica que transmet el cinema americà, creu que és totalment real? Vostè que hi ha estat a dins, no? Quines diferències ens descriuria del cinema americà del d'aquí?
Bé, jo no diria... No, jo no diria que és superficial, al contrari, jo diria que és una indústria que funciona molt bé, que està molt ben pensada, que la màquina quan funciona és perfecta, i que dintre doncs, de l'entreteniment pur que hi ha ara, la gent cada vegada va demanant més, no? I pots veure doncs, estudis absolutament científics sobre aquesta manera de comunicar i el per què i el com, realment des del viatge de l'heroi, que és un dels llibres capitals doncs, per saber com explicar històries, o dels assaigs del Joseph Campbell, no? S'ha vist clar doncs, que és tota una ciència, saps, poder realment explicar una història bé. I realment el que hi ha passat, diguéssim, a la humanitat s'ha explicat a través d'històries i sobrevivim a través de les històries. S'ha vist també la pandèmia, no? Que la gent de seguida doncs, ha buscat aquesta component cultural per poder viure millor. I ens fa falta, diguéssim, no?
Res, breument, Falcon Crest. Què vol dir que Angela Channing et piqui l'ullet? Això vol dir que estava bé?
Sí, sí, aquesta és l'única manera que teníem de comunicar-nos bé. Sí, realment, no, teníem més de parlar, però sí. No vam tampoc parlar massa, però les converses que vaig tenir amb ella van ser, doncs no, de molt respecte, perquè ella sempre doncs, està en tot el procés doncs, estava, vaja, que ara que hi ha mort, amb tots els processos de fer la pel·lícula, és a dir, des del càsting sempre era la primera en estar maquillada, sempre la primera d'estar al plató. Llavors, bueno, aquesta professionalitat, aquest saber estar, aquest interès també per l'humà, per la gent que estava dintre l'equip, dius, bueno, doncs a mi m'agradaria ser això quan sigui gran, no? I es va passar a poder rodejar de gent també, tots els guionistes que hi havia, un equip de guionistes, de 7 guionistes, eren molt interessants, amb vides també molt interessants, i llavors tenien un, saps, un pozo, no sé com es diu en català, no? que transmitien molt bé l'essència, diguéssim, de lo que ells volien dir a cada episodi. I per això jo crec que va ser una de les, no? De les sèries més volgudes.
Simbòliques, no? Simbòliques, sí. Totalment. Sí. Però tot i així, vostè diu que un dels personatges més macos que ha fet mai és el de Sor Helena Studler. No sé si ho dic bé, eh? La pel·lícula de Pablo Moreno, Red de Libertad.
Sí, de les últimes que he fet, jo crec que ell és el que resumeix, bueno, el que un personatge d'una heroïna, no? Una heroïna doncs que va lluitar doncs perquè doncs, la gent estigués millor, no? I va lluitar en un moment molt especial on riscava la seva vida i dels altres, que era doncs a l'època nazi, no? Que va ser una espècie de Schindler que va treure doncs de la presó a més de 2.000 persones, no? Entre elles Mitterrand. És una figura com moltes monges, no? Com moltes filles de la caritat, que estan sempre no estan mai a la llum, no? Estan sempre volent estar en un segon pla. Llavors, són persones molt interessants, perquè sempre quan un vol ser heroi, mai és heroi, no? Llavors, doncs, jo penso que és la ironia de la vida. Llavors, aquestes persones que han simplement han fet el que ells han considerat que era el just, i són realment persones a rescatar i a exposar, no? Perquè això dona exemples, dona valors, dona aquest coratge, no?, que hem de tenir tots, doncs, per poder dir no i per poder dir això és el que és just, no? Llavors, aquesta és una de les... Sí, bueno, era una dona que era exemplar, no? I aquí et fa veure, doncs, que del punt de vista catòlic, no?, tots aquests grups, ordres, digue-li com vulguis, que hi ha dintre el catolicisme, realment no els coneixes bé, no? Sobretot els que hem tingut una educació cristiana i després hem fet altres coses i no som catòlics, diguéssim, practicants. I aquí, doncs, vaig trobar-me amb una gent que em va fer veure una altra visió de lo que era, de lo que és l'Església avui. I aquí, doncs, el coneixement proper amb aquestes Filles de la Caritat per poder fer, doncs, aquesta pel·lícula, doncs, em va donar pues, també més sabidoria, no?, més coneixement de lo que realment, doncs, a vegades són prejudicis que tenim tant la gent de cinema contra... Sí. Gent, no? I llavors això s'ha de revisar, sí, també molt bé, els prejudicis.
150 pel·lícules, 50 sèries de televisió, des del 93 donant classes d'interpretació. Per tot el que ha fet Assumpta Serna, vostè creu que se la coneix poc aquí a casa nostra? Jo he llegit en una entrevista que vostè comentava que, més que sentir-se oblidada, creu que la indústria del cinema espanyol està adormida. És així?
Sí, jo penso que hi ha gent que té molta empenta i que comença, però com a indústria no ho hem sabut fer-ho, no? Penso que les institucions també han estat una mica de competint amb la gent en comptes d'ajudar-la i de formar-la i de nutrir-la, no? Penso que les institucions estan... És que hi ha una paraula molt bona en anglès que es diu implode. O sigui, que des de dintre s'han destruït a si mateixes, no? Per aquesta idea, doncs, d'un poder, o de mantenir un poder, o mantenir una cadira, o de ser d'aquesta espècie, doncs, de treballar poc per poder estar allí, no? Però res més. Llavors, això és una miqueta una pena, sí.
Totalment. Ara torna a casa. Ara ja ens queden res, molt pocs minuts. M'hauria agradat també, perquè ha fet tantes coses, potser la gent no coneix, però ja existeix la clàusula Assumpta Serna en els contractes, no? Que vostè al principi de l'entrevista ens deia que sap 6 idiomes, no? Aquesta clàusula és aquells actors que sabien dues llengües podien doblar-se, no? Era el dret que es tenia. És així, oi?
Sí, això és. Bueno, diguéssim que tenia el dret de l'actor de dir que no, que si ell podia parlar aquestes llengües, doncs que es podés doblar. Les maneres en com es distribueixen les pel·lícules a vegades són molt, molt inhumanes, en el sentit que una vegada que has fet un treball, aquest treball ja no pertaneix a tu, sinó pertaneix al productor, el productor ven aquests drets amb una altra persona, aquesta altra persona fa el que vol. Llavors, doncs, esclar, respecte al treball que s'ha fet, no? I llavors a mi sempre semblava que era bo lluitar per allò que tu havies fet, defendre-ho fins al final, perquè aquest producte arribés al públic d'altres països com tu volies, no? I com tot un equip ha fet, doncs, moltes hores de pensar-hi per poder-ho fer. Llavors, sempre em semblava que això no tenia que estar. I sí, durant una època, a Los Angeles, el meu mànager, doncs, sí, la va, diguéssim, compartir amb bastanta gent. Sobretot era un moment que la gent tampoc es movia molt, no? Que era això, no? Mitjans dels 80. Llavors, els americans, doncs, pocs parlaven altres idiomes. I llavors, esclar, això, la indústria, que és la que ens mana, que és la americana, no? Sí. No estava realment diguéssim, imposat. I aquí, doncs, vam... Però després, no creguis, eh? Aquesta clàusula a vegades la salten molt, inclús amb el castellà. Pensa que hi ha clàusules ara molt leonines dintre els contractes, on el castellà, per exemple, també se'l té que doblar per anar, diu que sí, a Mèxic, no?
Assumpta Serna i la Garota d'Ipanema, que l'ha fet tornar a casa.
Sí,
està...
aquesta és la...
Estem escoltant ja de fons la cançó. És aquest magnífic musical, la Canció d'Ipanema, el musical al Teatre Aquitània de Barcelona, amb Toni Sevilla. Quina Catalunya s'ha trobat? Ara ens explicarà una mica breument en què consisteix l'obra, però quina Catalunya s'ha trobat? És la imatge que tenia des de fora, vostè?
Bé, aquí la veritat és que hi ha estat aquí un temps de confinament. Llavors, doncs, esclar, no, saps?
Sí, perquè s'havia d'estrenar al març, oi?
I... Esclar, sí, s'havia d'estrenar al març. Una setmana abans doncs, es van confinar, vaig tenir l'Escot, va venir de Madrid ràpid. Vull dir que ha sigut una molt accidentat i no és la Barcelona que jo sé que, saps, que pot ser, perquè al final m'he quedat bastant a casa, realment. Llavors, doncs, no... Però, bueno, i sí, el mar, no? Les olors, estic al barri de Gràcia, que tampoc no el coneixia bé. És molt interessant, diguéssim, aquesta tornada. Després, doncs, el fet d'estar amb ma mare, que encara té 94 anys i que bueno, doncs, l'he pogut veure quan m'han deixat veure el confinament, però que aquesta era la idea, no? Estar una mica més amb ella.
I políticament, vostè que ha viatjat tant, que ha estat per tot arreu, s'esperava que fos així? Ha tingut aquesta percepció, tot i que confinada entenc aquests últims mesos?
Home, a mi, políticament, diguéssim, tot, em sembla una miqueta de greu que no siguem capaços d'entendre'ns, no? Que no siguem capaços de saber com es mesuren les dades de la nostra pròpia enfermedad, no? Que hi hagi tanta, saps, tant interès de dir lo seu, no? Jo crec que ens escoltem poc entre comunitats, ens escoltem poc entre persones. I això, doncs, en un moment greu com va ser aquest, jo crec que no vam saber estar a l'altura, no? Només la gent, els ciutadans, la gent doncs, que s'ajudava, els veïns, no? que ens coneixien més. En fi, això ho hem sabut fer, però diguéssim de dalt, jo crec que hem de pensar molt més. Tenim els polítics que ens mereixem, però també tenim que fer que aquests polítics... Podem dir nosaltres coses, eh? No és que no puguem dir-ho. Això és una miqueta el que diu també la Nelita,
el personatge.
La xica d'Ipanema, sí.
Fins a quin dia estan al Teatre Aquitània?
Pues mira, estem ja... ens queda molt poc temps, fins al 12 d'octubre, però de totes maneres pensem que igual podem estar en algun teatre els diumenges, i espero que sigui així doncs, fins a desembre. Madrid, ara, clar, està molt malament, teníem ja doncs, firmat contracte amb ells, però no es pot per tot el que passa, i llavors doncs, intentarem anar-hi l'any que ve, sí. Doncs... Però l'obra agrada molt, la veritat. L'obra és
Les crítiques
musical.
Són molt bones, no? Musical, sí. Divertit, en què coneixes la història, no? Una història d'amor.
És una història d'amor, sí, una història d'amor on et diu que realment el coratge de viure te'l dona l'amor.
Doncs, amb aquest coratge de viure, moltíssimes gràcies, Assumpta Serna. Ha estat un plaer poder conversar amb vostè. Avui el protagonista de Ràdio Estel. Cuidis moltíssim, moltíssimes gràcies, de debò.
Bueno, la gent que vulgui anar-hi, només haig de dir que és un lloc segur i que la cultura
això,
és segura.
Això, que ens ha quedat aquesta alerta vermella, ens ha quedat també parlar d'aquest tema.
La gent té por per anar-hi, però no us preocupeu, perquè al teatre es fan les coses bé, és a dir, la gent està separada, hi ha gel per tot arreu, ja, no, realment està, és un lloc segur.
És un lloc segur. Moltíssimes gràcies, cuidis moltíssim.
Gràcies a tu.